Hola, benvinguts una setmana més al programa Cinerama, aquí a Eixample Barcelona Ràdio, aquest programa que dediquem íntegrament als setè arts d'aproximadament 55 minuts, repàs d'actualitat, bandes sonores i altres cosetes. I com cada setmana està aquí la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola.
Al comandament de la taula de so i també parlant de cinema perquè li agrada. I fa aquí també aquesta mateixa emissora dos programes, no? Un fa dos més Cinerama tres. O sigui, és un apassionat del cinema. Programa sense nom que fas tu amb l'Aurora de Video Instant. Banda sonora, que és dedicat a bandes sonores, i aquest, Cinerama, i un servidor, el Joan Ribas. I el programa d'avui dediquem al BCN Sant Jordi Film Festival, que ja demà dijous, els que us sentiu el divendres amb la programació normal de l'emissora doncs ja haurà començat, però dijous 18 d'abril comença aquest BCN Film Fest al Cinemes Verdi. També parlarem avui, dediquem a la música del nostre programa al compositor Henry Mancini, un dels grans de la música per cinema, que havia nascut un 16 d'abril del 2024, con lo
no,
qual...
No, del 1924.
He dit 2024?
Sí.
Pues no, 1924, con lo qual ara, aquest 16 d'abril de 2024, ara sí, hauria fet 100 anys i és un dels compositors que més ens agrada. També d'algunes estrenes i altres estrenes que ja porten algun temps i que inclús van arribar a estar nominada als Oscars, com Los que se queden, que l'ha vist l'Agustí, i també Sangre en los labios i Emma i el jaguar negro, que són dos de les pel·lícules que hem pogut veure nosaltres aquesta setmana. I bé, el BCN Film Fest, com dic, ja està a punt d'obrir les seves portes, la catifa vermella, la pel·lícula d'inauguració, pel·lícula catalana que porta per títol Casa en flames, Meg Ryan, que el proper diumenge estarà al Cinemes Verdi, també amb la projecció de la seva darrera pel·lícula com directora i protagonista, Lo que sucede después.
Que no la veuràs.
Bueno, en algun moment la puc veure.
No, la pel·lícula sí, però amb ella no ho sé.
Ah, serà difícil, complicat, sí. Perquè bueno, ella assistirà als Verdi en catifa vermella en altres convidats i farà una presentació i col·loqui a la sala gran.
I farà segurament una roda de premsa dels Premis Sant Jordi, però...
I el fotocol.
Sí, el fotocol,
a la Casa Fuster.
Sí, el fotocol a la Casa Fuster, sí. Però serà, bueno, per mi serà complicat, no crec que hi vagi aquesta vegada l'Ars.
Eduard Fernández, Clara Segura i Carla Sanz són els tres membres del jurat oficial, una gran selecció de pel·lícules, més de 60-69 pel·lícules en concret, pel·lícules europees, espanyoles, catalanes, hi ha moltes, i la pel·lícula de Cluenda amb el Richard Linklater i ja sense entrades disponibles, igual que per la sessió de Meg Ryan, ja no podeu trobar perquè està tot exhaurit. Richard Linklater també estarà a Barcelona, també farà la presentació i col·loqui de la seva darrera pel·lícula com director.
Aquest sí que el veurem, aquest sí que el veurem.
Pues res, en gaudir del cinema del 18 al 26 d'abril aquí al barri de Gràcia, als Cinemes Verdi, també altres seus, que hi ha també la Filmoteca i altres llocs.
I l'Institut Francès.
I la Casa Seat, que també fa col·loquis, presentació de llibres, perquè ja sabeu que aquest festival es presenta, sempre cau algun dia el dia de Sant Jordi, la Diada de Sant Jordi.
Sí, sempre l'agafa pel mig i clar, a mi em va fatal, però bueno.
Haurem de temes personals, Conxita, parlem d'un festival i el Sant Jordi que celebra pues, el llibre i la rosa, i aquest festival és dedicat a la història, a la literatura, a comèdia, un festival força interessant.
Teòricament, segons ells, a història i literatura, però bueno.
També fan comèdia, no? Hi ha una secció que és de comèdia.
Cine en Gràcia o alguna
cosa així. Cinema en Gràcia.
Cinema en Gràcia.
Correcte.
Com que és a Gràcia, doncs fan Gràcia.
Exacte. I ara comencem, com sempre fem, amb un tema musical. Ja he dit abans que Henry Mancini serà avui el nostre compositor convidat, nascut un 16 d'abril de 1924, 100 anys hauria fet. Desgraciadament va morir el 14 de juny de 1994, un gran compositor, pianista, arreglista, director d'orquestra i un gran amant del jazz. Amb moltes de les seves bandes sonores es nota que li agrada molt l'estil musical del jazz. Va guanyar 4 Oscars, en aquest cas el 1962, per la millor banda sonora i també per la millor cançó, Desayuno con Diamantes.
Sí.
Després va guanyar també la millor cançó original per Dies de Vino y Rosas, el 63. I el 83 va guanyar millor banda sonora adaptada o musical. Llavors, recordem, fa uns anys
sí.
hi havia com dos apartats, no? Millor banda sonora i després hi havia una que era millor banda sonora adaptada o de musical, no?
Sí, sí, sí.
I va guanyar per Victoria Victoria.
Però era d'ell, la partitura de Victoria Victoria era d'ell.
Sí, però era de música adaptada o de pel·lícula musical. Per això.
Ah, vale, perquè era d'ell la banda sonora, no és que va adaptar la banda sonora d'una altra.
No, però el concepte del premi era això, no? La millor banda sonora original i en aquest cas la millor banda sonora a pel·lícula musical.
Era seva, sí.
I aquell any estaven també nominats a Annie, del Ralph Barnes, un altre musical.
Aquesta sí que era una adaptació d'una obra de teatre.
I també estava Corazonada, de Tom Waits, nominades. Pues un gran i excel·lent compositor, després parlarem més d'ells, i ara per obrir comencem un tema d'una pel·lícula que a mi m'agradava molt, molt, molt. De seguida també vaig buscar la banda sonora, la vaig trobar, l'original de l'època, i era una pel·lícula que porta per títol Arabesco. Vista ara, pues, a millor no, bueno, xirria una mica algunes coses, molt de l'època, però bueno, està Gregory Peck, està Sofia Loren guapíssima.
Sí, està molt guapa la pel·lícula.
I està que és aquesta immensa música de Henry Mancini per a una pel·lícula de Stanley Donen.
Thank you.
Suposo que aquesta música li portarà records al nostre proper convidat, que és l'Eduardo de Vicente, o Eduard de Vicente, periodista cultural i cinematogràfic, que avui el tenim convidat i preparat ja per parlar nosaltres de cinema, no, Eduard?
Sí, molt bé, moltes gràcies.
Benvingut.
Encantat de saludar-vos.
Igualment, home, i molt, molt plaer que tindrà't aquí a l'altre costat de la línia telefònica per parlar del que ens agrada a tots, no? Que és cinema, però d'altres coses, perquè tu ets una persona molt activa i que no únicament ets, no sé si la paraula crític de cinema, que avui en dia hi ha molta gent que no li agrada. A tu t'agrada lo de crític de cinema o prefereixes que et diguin, que et presentin d'altra forma?
A mi mai m'ha agradat el tema de crític de cinema,
sí, no?
Perquè té una connotació pejorativa, potser, i a mi m'agrada més que em diguin periodista cinematogràfic o periodista cultural, que són, de fet, les coses que estic fent tota la vida, i que, clar, que a mi en el fons tampoc m'interessa carregar-me una pel·lícula, sinó que el que m'interessa és destacar la meva passió pel cinema i recomanar pel·lícules més que desrecomanar-les.
Ja, ja, posa que a vegades, doncs, bueno, si parles de... si veus moltes durant la setmana, doncs alguna d'elles pot ser que no t'agradi. A mi, més que crític cinematogràfic, i tampoc en considero, igual que la Conxita. Saluda, Conxita.
Hola, bona tarda.
I a l'Agustí, en Martorell.
Hola, bona
som
tarda.
Som tres aquí al programa. Tampoc m'agrada molt la paraula cinèfilo. Aquesta no m'ha agradat mai. Eres un cinèfilo, és com una malaltia, no? Sembla que perquè, no sé, que t'agradi el cinema.
Jo l'assumeixo.
L'assumeixes?
Sí, ah, sí, perquè jo sóc un devorador de pel·lícules.
Ah, nosaltres també. Nosaltres també, eh?
O un cinèfago, que diuen ara, no?
Cinèfago, també, és veritat, sí, un devorador de cinema, no? Bueno, has treballat a diversos mitjans, ràdio, diaris, aquesta sintonia, suposo que crec recordar que és la que utilitzaves a Onda Rambla, no? El teu mític programa de Cine en el Cuerpo.
Exacte, a Videlchus, i que, mira, sembla que ara està tornant a mi, eh? Perquè la setmana, fa un parell de setmanes, vaig anar a veure l'exposició de Tim Burton i va sonar la música en un moment determinat i em va fer recordar tots aquells anys tan xulos i que ens ho vam passar també.
I esperaves escoltar-te tu mateix, no?, presentant el programa o què?
Sí, estava preparat per començar a parlar, eh? Sí. En qualsevol moment que em diguessin, vinga, va, que em donés l'ordre al tècnic i començava a xerrar.
Sí, la Conxita també va estar a l'exposició i va tornar encantadíssima. Jo no l'he vist, no?
Sí, sí, és molt xula.
És molt. Per a fans de Tim Burton...
S'ha de fer amb trampa, eh? L'exposició, oi, Conxita?
Ah, amb trampa, perquè...
Home, perquè aviam, jo ho explico, ja sabeu que és un laberint.
Sí.
No hi ha un recorregut fixe, no?
No.
Llavors pots anar més o menys per on vols.
Sí.
Però s'ha de fer amb vista.
Ja, ja.
Perquè llavors has de mirar quan la gent entra, aviam què és el que hi ha en aquella sala, si t'interessa o t'interessa l'altra sala.
Ja. Ja, ja.
O no ho vas fer així, tu?
No, bueno, jo vaig entrar a tot arreu.
Sí? Ah, bueno.
És que ja li agrada molt Tim Burton i suposo que li agradaria totes les sales, però sí, suposo que hi ha algunes més espectaculars,
sí,
que altres, no?
Sí, hi ha alguna que... aquella que porta, té els curts, aquells que no són coneguts, que, bueno,
sí.
Allò no sé si molta gent entrarà. No ho
però
sé.
Veus que el que passava és que, per exemple, havies d'escollir entre la sala de Mars Attacks o la de Sweeney Todd.
Mm.
Però llavors tu els vas veure els dos o no?
Sí.
Sí, vale.
Bueno, és que ja van anar a una presentació el dia que va venir Tim Burton.
Sí.
Al matí van fer com una presentació per mitjans de comunicació i va tindre ja la sort que la van convidar, no?, entre cometes. I per això ella va... Exacte,
tot,
sí,
tot,
sí.
Tot, i a més, diverses vegades.
Sí, sí.
Molt bé.
A veure si estàvem sortint al periòdico.
Sí, sí. La Joana i ella, les dues. La Joana Rafa.
Jo vaig anar com un espectador normal, un dia normal,
i
el que vaig fer és el marxar enrere, és a dir, entraves en una sala i aprofitant que obrien la porta feies... Com a les pel·lícules mudes, tires enrere i xing, i després te'n vas a l'altre.
No es pot veure tot?
No.
Ah, ostres, no. Jo sí, totes i més d'una vegada.
Bueno, Eduard dirà... Bueno, Tim Burton és per gaudir realment de... I a més ara, Beetlejuice, ja han fet el remake, no? Que arribarà d'aquí un temps.
La segona part,
el mateix Tim Burton, no?, el director.
Sí.
Aviam
què ens espera.
Home, és una pel·lícula mítica, no?
Si ho ha fet ell, mira.
Suposo que sí, que estarà bé. Bueno, doncs, com diem, ets una persona molt activa i a part de fer doncs això, de parlar de cinema i actualitat, també has participat en diversos festivals, presentacions, la mítica presentació, per exemple, al Cinema Aribau, la Sala Gran de la Pantera Rosa.
Home, era el 50 aniversari de la Pantera Rosa.
Avui que dediquem el programa Henry Mancini en quant a les seves músiques, perquè ha fet el centenari del seu naixement.
Exacte.
La Pantera Rosa va ser un èxit, no?, de públic a la Sala Gran.
Sí, va ser molt bonic, perquè a més és que no es vam estar de res, saps? Estava amb la col·laboració, per exemple, de Bimbo, i regalaven una Pantera Rosa a tots els assistents. Tenien per allà una exposició de tots els embolcalls que havia tingut aquest famós pastisset al llarg de la història. Va venir la Pantera Rosa amb una limusina i amb l'inspector Clouseau. Després, sí, sí. Després vam celebrar-ho amb un pastís virtual, perquè per tanta gent no hi havia possibilitats. Després vam projectar alguns curts de la Pantera Rosa, de la sèrie animada, els que van guanyar Oscars. Vam projectar, lògicament, la pel·lícula, vam fer un sorteig amb regals, i després vam cloure la festa a Luz de Gas amb una banda que va fer temes de Henry Mancini expressament per aquesta nit. No. Vull dir que va ser una festa superxula.
Molt bé, molt bé, molt bé. Nosaltres també vam gaudir molt del Festival de Cinema Bèl·lic, que també va ser apoteòsic per als que ens agrada el cinema bèl·lic, concretament de la Segona Guerra Mundial, també a la Sala Gran, i inclús amb un equip de gent que anava amb vestuari dels aliats, dels nord-americans i dels nazis, allà presentant la primera pel·lícula amb tu, lògicament, no? I, bueno, pel·lícules sí, com Puente Lejano i altres que es van poder veure. Va ser tot una apoteosis per mi, no?, d'aquells dies.
És que a mi m'encanta muntar coses, després no surten mai a compte, perquè et vas firant i comences a fer històries cada vegada més bèsties, però vaja, ho tinc com un record molt maco, aquelles dues sessions, o aquests dos festivals que vam muntar, que van costar moltes hores de preparació, però que afortunadament van sortir molt xulos els dos.
Sí, perquè a tu t'agrada això d'activitat, no? Perquè, bueno, a part de periodista cultural cinematogràfic, també t'agrada muntar saraos, no?, de tot tipus de relació, sigui la música o sigui en el cinema. I has continuant, ara mateix estàs enfrascat amb diverses coses, no? El cinema és Verdi, els dijous d'Imprescindibles, que ja portes quants mesos fent aquest?
Porto ja gairebé 2 anys.
2 anys.
Ja era 2 anys.
Sí, sí. Que
sí. I la veritat, estic molt satisfet de la resposta. Tingues en compte que és una oferta molt concreta. És a dir, recuperar pel·lícules en pantalla gran, que la gent les pugui veure en pantalla gran, a un preu super assequible, de 3,90 per la gent en general, i 2,90 pels amics del Verdi, i també si tens carnet de biblioteques, i hi ha altres maneres de fer aquest segon descompte. I començo abans de la projecció fent una mena de presentació amb la qual dono les claus a la gent, situo les pel·lícules, els directors, i les coses amb les que s'hi han de fixar de la pel·lícula, no? Els deures que els hi dic jo. Ja. Dic ara que els nens ja no fan deures al col·le, dic ara us els posaré jo.
Ah,
i després, a l'acabar la projecció, doncs fem un col·loqui, repassem aquestes coses que t'he complicat, t'he explicat, i després acabem prenent una copeta de vi de la denominació d'origen Catalunya, molt també bé. Tot de franc.
Sí, sí. Aquest darrer trimestre crec que vas obrir amb l'Último Emperador, no?
Exacte, sí, va ser molt xulo, perquè era una oportunitat única de poder veure aquesta pantalla, aquesta pel·lícula amb una pantalla gran, que és com realment s'ha de veure. A mi em fa molta gràcia, i suposo que vosaltres també, com a cinèfils, o com us vulgueu dir, si no us vulgueu dir cinèfils.
Bueno, si a tu t'agrada, a nosaltres també, cinèfils. Vinga.
Doncs a mi em fa molta gràcia gent que diu que ha vist Star Wars o Lawrence d'Aràbia amb la pantalla d'un mòbil. I dic, no, és que això no es pot veure, és que és impossible. No. Ni tan sols amb una pantalla molt gran de tele, no? Vull dir, aquestes són pel·lícules concebudes per ser vistes en pantalla gran i les gaudeixes infinitament més. Sí. I això el que fem és que els dijous, doncs mira, Està tenint, de veritat, bastant d'èxit. En moltes sessions estem superant el centenar de persones, que això jo crec que té molt de mèrit, perquè avui dia portar la gent per una pel·lícula que la tens a la tele fàcilment amb algunes plataformes i que et vinguin més d'un centenar de persones molts dies, doncs escolta'm, a mi és un gran orgull. I la veritat és que ho estem passant molt bé. S'ha creat ja com un grup d'amics fixes.
Un grup de WhatsApp i de Facebook i tot això.
Ja només falta que es creïn parelles. Ja és l'últim pas que ens falta. Bueno. Fins i tot l'any passat, quan vam acabar la temporada, ja sabeu que a mi m'agrada muntar coses. Doncs vaig muntar un sopar amb la gent i després vam anar a Luz de Gas a fer una ballarunga i ens ho vam passar a la mar de bé.
Molt bé, molt bé. Bueno, suposo que molta gent també ve per tu, que tens molts seguidors, no? Els molts anys que portes en això, hi ha molta gent que et segueix a facis el que facis, no? I això és cada dijous, no? Els Verdi?
Això és cada dijous, sobre... entre les 8 i les 9 comencen les pel·lis. En funció de la durada, en funció també de la pel·lícula que ve després, el projecte després al Verdi, es queda més temps o menys pel col·loqui. I ara, per exemple, estem en ple Barcelona Film Fest. Sí. Llavors, ara aquests dies, aquesta setmana i la vinent, fem dos títols de Yasuhiro Ozu, perquè el Barcelona Film Fest fa una retrospectiva molt xula de 12 pel·lícules, i aquest dijous fem Principios de Verano, i el dijous vinent fem Buenos Días, que és una pel·li molt diferent a l'Ozu habitual, no? Aquest Ozu en blanc i negre, de drames i Buenos Días, és una pel·lícula com més comèdia, com més festiva, com més lúdica, no?
Ja intentarem vindre, a gaudir d'aquests col·loquis. I això fins quan? Que acaba el mes de juny? Ja és el final de temporada o també durant l'estiu?
Mes de juny acaba la temporada, però en principi continuaríem al setembre si no hi ha cap problema, perquè només descansem els mesos d'estiu i tenim ara per les properes setmanes títols molt, molt xulos, que també ens fa molta il·lusió. Fem una mica de cicles, perquè a mi el que no m'agrada és... Mira, aquesta vegada perquè toca la retrospectiva d'Ozu i fem dos Ozus seguits, no? Però el que m'agrada és que siguin totalment diferents les pel·lícules, els directors i tot, i, per exemple, fem sempre un cicle Kurosawa, no? Però el fem trimestralment, és a dir, cada trimestre projectem un títol de Kurosawa que, per exemple, en aquesta ocasió és El Inferno del Odio, que és la pel·lícula més estranya de Kurosawa. És un thriller, una pel·lícula d'intriga, que ni és la pel·lícula humanista tipus Der Suzala o Vivir, ni la de samurais, ni històrica, no? També fem un cicle a Bergman, que aquest trimestre fem El manantial de la doncella, i ara, excepcionalment, estem fent durant aquest any un cicle del 100, per commemorar els 125 anys del naixement d'Alfred Hitchcock. I fem el 2 de maig, un cop que haguem acabat amb la retrospectiva Ozu, fem Sospecha de Hitchcock, també farem un programa doble de Buster Keaton amb El modelo de Sherlock Holmes, Secretos y mentiras de Mike Leigh, Europa, Mediterráneo, bueno, hi ha una mica de tot.
Bueno, cinema clàssic, cinema més actual, comèdia, drama, gran espectacle, una mica de tot, no?
Exacte, el que es tracta és de que cada setmana sigui diferent i de vegades hem fet algun regalet a la gent. Per exemple, sempre per Halloween programem una pel·lícula de terror. Doncs aquestes, les dues últimes vegades que ho hem fet, hem regalat unes entrades per anar a veure Horrorland, que és aquest parc temàtic brutal sobre el món del terror. De vegades venen experts a parlar del tema en qüestió de la pel·lícula. Vam tenir, per exemple, Mario Gas per parlar de la ronda que l'havia estrenat ell al Teatre Lliure. Vull dir que el que vull és que cada dijous sigui diferent i que hi hagi moltes sorpreses.
Hi ha pel·lícula sorpresa també, de tant en tant, no? Sempre anuncies.
Això ho tinc en cartera, eh? A fer una pel·lícula sorpresa algun dia. Sí, perquè saps què passa? Per lo general la gent ve atreta pel títol que fas, no? Pel director, pels actors. I hi ha pel·lícules molt xules que són molt poc venibles. Saps que no saps com vendre-les perquè dius això, que no té un actor conegut, no té actors coneguts, és d'una cinematografia estranya, el director tampoc és conegut. I és una pel·li que estic convençut que si la gent la veu, li agradarà. Per això que tinc el tema de fer la pel·li sorpresa i tard o d'hora l'acabaré fent.
Molt bé, molt bé. I a part d'aquesta col·laboració amb el Cinemes Verdi i d'aquest dijous d'imprescindibles, que dijous el Verdi, també col·labores amb programes de ràdio, crec que a Ràdio 4 estàs ara també parlant de cinema i cultura, teatre i altres coses, no?
Exacte, sí. Estic al Són 4 dies de Goyo Prados a Ràdio 4, els diumenges al migdia, i aquí el que faig és una miqueta, doncs, un repàs de l'activitat cultural, és a dir, pel·lícules, teatre, festivals de música, activitats per nens... És a dir, de 12 a 12 i mitja fem sempre dues entrevistes i recomanem 4 o 5 coses que la gent pot anar perquè jo trobo que el més interessant avui dia, i més després d'haver passat una pandèmia, és que la gent surti, que s'ho passi bé, que conegui la cultura amb tots els seus graus i que no es quedi a casa veient l'enèsima sèrie de Netflix, que ja saps com acaba.
Sí, aquestes sèries, nosaltres la veritat és que no som massa seguidors de sèries, poques veiem, però és que hi ha tanta oferta de sèrie que a vegades intentes dir, a veure, quina començo avui i al final acabes per posar-te un clàssic o altres coses, no?
A més, una cosa que a mi m'emprenya molt...
Ah,
i és que
duren moltes temporades.
Dia, no, que no s'acaben mai, que no s'acaben mai. És a dir, que acaba... A mi m'agrada, per exemple, una sèrie com Fargo, que dius, mira, és una temporada que comença i acaba. Acaba la temporada i s'acaba la història. I temporada 2, comencem una altra història. Fantàstic, però això de que et deixen penjat no ho suporto.
No. Això que duren i a vegades allarguen tant els capítols i el següent capítol quasi parlen de lo mateix que han parlat ja i, bueno, és igual. Fans hi ha de ser, lògicament, i és el que tenim que assumir avui en dia, no? Que és la gran competència a les sales cinematogràfiques. El que passa que jo sí que he notat, que vaig bastant sovint al Cinema Girona, una gran assistència de públic i no únicament... que em dirien de mitjana edat o més gran, sinó gent jove, perquè bueno, pel·lícules com Barbie, Oppenheimer i altres han portat a gent jove a anar a les sales, no? I retrobar-se altra vegada amb això, sentar-se en una sala fosca, veure la pel·lícula i gaudir de comèdies, drames, grans espectacles, bueno, que duri, no?
Jo una de les coses que estic més satisfet és que sí que vam començar els dijous imprescindibles amb el públic, doncs, diguem-ne, gran, però ara, darrerament, si vens a les sessions dels imprescindibles, veuràs com hi ha moltíssima gent jove interessada i que a més hi toquen, eh? És a dir, no són d'aquells que no tenen ni idea del que estàs parlant. No. Que et pots posar a parlar amb ells de cinema i coneixen directors, coneixen tendències, vull dir que estan a la guait, eh? Jo és que el que faig és que quan acaba la sessió, jo ja ho dic, soc sempre l'últim a marxar, perquè em quedo parlant amb la gent, perquè si de vegades no hem tingut temps de fer molt col·loqui, perquè l'altra pel·lícula anava molt enganxada, jo ja ho dic, jo sóc el que tanco el cine pràcticament, i em quedo parlant amb la gent, i de veritat que m'estic sorprès de la gent jove molt interessada pel cinema i que està molt bé.
Estupendo, sí, és una bona feina la teva. I també he vist aquests dies al Facebook que també estàs amb Centres Cívics, no? Presentant cinema,
sí,
també?
Sí, exacte, estic fent un taller.
Tens temps per descansar, dormir, menjar?
I tant. Bueno. Si això no és res, comparat amb la feina que m'he donat jo al llarg de la vida, estic gairebé descansant. Bueno. Ara estic fent el Centre Cívic Fort Pienc. Vam fer el trimestre passat un cicle Hitchcock, precisament per això que et comentava, per el 125 aniversari del naixement d'Alfred Hitchcock, i ara estem fent un cicle dedicat a Steven Spielberg. I, bueno, al llarg de 6 sessions ja hem fet la primera i repassarem la filmografia de Steven Spielberg amb totes les curiositats que calguin i amb pífies i amb una mica de tot.
Molt bé, doncs això és consultar la pàgina, suposo, del Centre Cívic o seguir-te tu al Facebook, no? També. I a part d'això, una pregunta, quan va començar la teva afició al cinema? Perquè, bueno, jo, la meva va ser molt jovenet, no? Que anava als programes dobles del cinema de barri i cada dissabte o diumenge a veure pel·lícules i fins que va arribar el moment que ja et vas fixant amb el director, amb el músic, no?
Sí, una mica com
començar,
tu.
Sí.
Una mica com tu, amb els programes dobles, però jo, sobretot, el que estic convençut que va tenir una gran influència és que jo vaig viure una època meravellosa que no sé si tu també la vas viure, que va ser la dels cinemes del repertori, que es deien,
home,
que era
sí.
el Cèntric, el Maragall, l'Spring,
Sí.
i en allà era fantàstic,
Sí.
perquè tu tenies una programació de dilluns a dijous i una altra de divendres a diumenge, i eren programes dobles, a més lligats perquè eren del mateix director, o un
Sí,
mateix tema, o el que fos,
tema,
no?
Sí.
Jo me'n recordo haver, que jo tenia tots els programes de tot el mes, de cadascun d'ells, i que llavors em repartia les tardes i deia, mira, el dilluns aniré aquí, el dimarts aniré aquí, perquè com que hi havia 5 o 6 cinemes que ho feien i hi havia molta oferta, podies anar jugant amb tot això.
Sí.
Clar, també era una època amb la qual no existia el VHS, ni existien els DVDs, i ni les plataformes, clar. I quan tu, per exemple, anaves al cinema a veure l'Apartamento, tu no sabies quants anys podries trigar a poder tornar a veure l'Apartamento. Clar, no era com ara,
no,
que
no.
Tu ara dius, quina pel·li vull veure, aquesta, pum, tens 30.000 opcions. No, en aquell temps el cinema era un fet excepcional i per això també provocava que jo de vegades tornés a veure pel·lis que ja havia vist, que m'agradaven molt perquè no sabia quan les podria tornar a veure.
Sí, jo anava sobretot molt al cinema cèntric, al Céntrico, als programes, el que tu dius, dobles, al Loreto també, una època, no?
Programava el Círculo A.
El Círculo A, sí, en Jaume Figueres, Àlex Gorina, estaven allà ficats.
Sí.
I la Conxita tenia alguna cosa a veure, perquè ella és la que repartia els programes.
I el Maragall, jo havia estat al cinema Maragall.
El cinema Maragall també es va afegir.
El cinema Maragall, que va estar a punt de tancar, quan va morir el propietari... I la seva filla va dir, bueno, pues mira, com que era amiga del Figueres, va dir, saps què, intentem. I durant una època va funcionar. Però després van tancar. Jo vaig treballar allà al Maragall.
Doncs jo recordo, a veritat, al cinema Maragall, jo vaig veure allà La Leyenda de la Ciutat Sin Nombre, me'n
recordo.
Per exemple.
Sí,
i clar, jo... Jo, evidentment, com a aficionat, coneixia el Jaume Figueres i qui em anava a dir que al cap dels anys doncs, treballaria amb ell a la tele. I fins i tot us puc explicar una cosa molt curiosa que no sap gairebé ningú. I
diga,
és que
diga.
El Figueres i jo som família.
Ostres!
Vaya.
Sí, perquè una vegada el Jaume em va dir, escolta, tu no tens un aparent que és tal, que es diu tal? I vaig dir, sí, pues aquesta està casada amb no sé qui, que és família meva. Dic, ostres, hi ha el que em faltava, tu.
Sí. Sabia
que soc família dels Figueres, llunyana, eh?
Sí,
però que estem relacionats.
Casualitats de la vida, no? Com veure't
sí,
a tu
sí.
a una fira de miniaturisme, no? De repent
sí,
trobar-nos allà, dic, hòstia. Són casualitats que a vegades passen a la vida, no? I,
sí, sí.
I bueno, d'actualitat cinematogràfica, què ens pots recomanar? Jo, per exemple, aquesta setmana he vist Sangre en los labios, no sé si l'has arribat a veure,
sí,
tu.
Sí, no l'he vist encara.
Bueno,
no,
doncs ja.
Jo tampoc.
És duríssim, bastant dura. Jo la volia subtitular com Sangre, sudor i làgrimes, utilitzant les paraules de Winston Churchill, realment.
Pobre David Lynn.
I alguna pel·lícula que hagis vist que s'hagi estrenat els darrers dies i que ens recomanis?
No sé, és que jo, per exemple, les dels Oscars, què vols que et digui? Jo estic molt desenganyat amb el cinema que es fa ara actualment. I, per exemple, sí que et diré que no aquest any, sinó l'any passat, em sembla que va haver-hi una collita de cinema espanyol brutal, brutal, que eren molt superiors a les pel·lis dels Oscars. Em refereixo a l'any d'Asbestes, de... què més hi havia aquell any? Suro, La Maternal, Alcarràs... Fa dos anys va haver-hi una collita que era brutal. I l'any passat, doncs mira, jo, la meva favorita d'espanyola és una pel·lícula que ha passat una miqueta sense pena ni glòria, però que trobo que és de llarg la millor de l'any passat, que és Xines.
A l'Agustí l'ha vist, Xines.
Sí, a mi em va agradar, Xines.
Sí,
em sembla una preciositat.
Sí.
I també ha vist aquesta setmana Los que se queden, no, Agustí? Que t'ha agradat
molt. Sí, m'ha agradat aquesta. Una història,
sí,
tres històries dintre d'una història que molt senzilla i molt maca, la pel·lícula.
Bueno, al cinema espanyol s'estrena moltes pel·lícules, quasi cada setmana arriben un parell, no? I, bueno,
sí.
Hi ha una mica de tot, comèdies, drames... I alguna que està bé, que ara no me'n recordo el títol, vaig perdent la memòria, aquesta de la relació mare-filla, Conxita... Los pequeños amores, per exemple.
Los pequeños amores.
Una mica tan senzilla, però que està força, força bé. Bueno, Eduard...
Bueno, és que jo penso que és l'aposta que ha de fer el cinema espanyol,
sí.
I el cinema que no té els grans pressupostos del cinema americà. Jo, per exemple, recomano molt una pel·lícula també de fa 2 anys, em sembla que era, que és Upon Entry,
ah, sí,
La
bé.
Llegada, que trobo que és la pel·li ideal que ha de fer qualsevol persona que vol dedicar-se al cinema i fa una òpera prima.
Sí, sí,
és
sí,
una
sí.
pel·lícula amb
sí,
poc
bé,
pressupost,
sí.
amb pocs actors, però molt currada, amb un guió molt ben fet i que no necessita 70.000 efectes especials.
No, ni una durada de 2 hores.
Jo, ah, exacte.
La durada correcta, no? Que avui en dia el que moltes pel·lícules ens passa és que dius, bueno, 2 hores, 2 hores i mitja per explicar-te depèn quines històries, no? Pues no,
sí.
sobren molts minuts i a vegades és el que aquest excés de metratge no produeix una gran satisfacció en l'espectador, penso jo, però bueno.
Bueno, les pel·lícules estan molt allargades, com les sèries.
Bueno, no sé si el digital deu ser econòmic per abans, esclar, quan s'utilitzava el cel·luloide, suposo que ja es tenia que ajustar més i únicament les pel·lícules de gran espectacle eren les que duraven,
clar.
Però avui en dia com es grava o es roda en digital, pues, bueno, suposo que allà,
clar.
Vinga, a 0 hores. Bueno, Eduard, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns, perdona, tot un plaer parlar amb tu de cinema i que vagi molt bé aquests dijous d'imprescindibles, centres cívics, programes de ràdio, tot el que tu fas realment i als teus seguidors, i ens veiem properament.
Sí, ens veiem por ahí. Sí.
Ara et deixem amb Henry Mancini.
Molt bé, m'encanta.
Que sí, i a més, a mi una cançó que m'encanta i una pel·lícula que en el seu moment la van vendre d'una forma, és una pel·lícula de Blake Edwards, en 1979, 10, La mujer perfecta, va ser l'explosió de Boderek, no?
I del Moreno de Ravel.
Exactamente, i Dudley Moore, que està genial a la pel·lícula, però que tenia un rerefons realment que tot parlava d'un matrimoni que al final la història era la història d'aquest matrimoni, Julie Andrews i Dudley Moore, no?
Sí.
Però, clar,
el que tu comentaves, es va vendre per la
Boderek,
que sí, era una senyora que era espectacular.
Era molt.
Però, clar, a part d'aquesta, tot el que va fer era un autèntic desastre.
Sí, jo crec que no va tindre una gran carrera. Bueno, doncs en aquesta pel·lícula de 10, La mujer perfecta, hi ha una cançó molt maca interpretada per Julie Andrews i per Dudley Moore, que ens diu "It's easy to say",
sí,
és fàcil,
són molt boniques les cançons.
És fàcil dir "te quiero", no? I és el que ells expressen entre ells dos.
Sí, és molt bonic.
Pues res, ens retrobem i parlem quan tu vulguis.
Molt bé, una abraçada.
Gràcies, Eduard.
Fins la propera. Adéu.
Adéu.
For a while, you try the summer of a younger smile, but the memory never ends. You could lose your mind, but then you find it's easy. could search the years away. That old cliche is the first of May to all on you love. It's easy to say, easy.
Meravellosa la cançó de Dudley Moore i Julie Andrews per la pel·lícula 10, La mujer perfecta. I continuem aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, parlant de cinema, no, Conxita? Henry Mancini, un dels grans indiscutibles de la música per cinema, a vegades una mica menyspreat perquè això de que treballava en comèdies, sempre tenia aquestes cançons als coros, a vegades el tildaven de músic d'ascensor, no? Bueno, això em sembla una mica pejoratiu. És un home molt, era un home molt cool, molt bon músic, i al principi, durant els anys 50, el va contractar a la Universal i allà va fer de tot una mica: arreglista, pianista, tocava en pel·lícules d'aquestes de sèrie B, fins a que va arribar Orson Welles i li va donar la possibilitat de dirigir la música de Set de Mal, no? El 58. A partir d'aquí, doncs, bueno, comença la seva carrera, sobretot va treballar molt amb Blake Edwards. Crec que van treballar en 30 pel·lícules.
Uf.
De Blake Edwards al llarg de 35 anys, no? Des de La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes i Días de Vino y Rosas, per exemple, fins al moment final abans de morir Henry Mancini, no? A part, també en Donen va treballar en Arabesco, Charada i Dos en la carretera, per exemple, no? Va ser també un compositor. En Howard Hawks, Su juego favorito, i Atari.
Sí.
Una de les meves pel·lícules favorites d'aventures, no, Agustí? I, bueno, pues va, sobretot durant els anys 60 va fer moltes composicions. Després, ja a partir dels 70-80, va continuar treballant en la saga Pantera Rosa, que es va fer de tot.
Jo no n'he vist cap més, només he vist la primera.
També compositor de sèries com Remington Steele, les músiques, no? També una excel·lent música va ser per la pel·lícula de Vittorio De Sica, Los girasoles, que està molt bé la partitura. També Darling Lily, recordem, un musical fracassat, que va ser un fracàs estrepitós.
Però aquesta era de Black Edwards.
Sí, Darling Lily, en aquest cas Rock Hudson, Julie Andrews.
Sí.
Però va ser un fracàs estrepitós.
Un fracàs,
no?
Sí.
Va estar nominat a l'Oscar ell, Henry Mancini. També va treballar amb Paul Newman, Casta Invencible, El ladrón que vino a cenar, El carnaval de las águilas, amb Robert Redford, no?
George Roy Hill.
I també curiositats, no? Una pel·lícula de ciència-ficció titulada Life Force, a l'any 1985. Bueno, el 94 va ser la seva darrera banda sonora en El hijo de la Pantera Rosa.
Uf.
Que no sé si era aquella que ja sortia el Roberto Benigni.
Sí,
El hijo era el Roberto Benigni.
No l'he vist, no l'he vist, però sí, em sembla que era aquesta, sí.
Un gran compositor. I los que se quedan, Agustí, què?
Pues mira, una pel·li que m'ha agradat. Dintre del que hi ha ara al cinema, és una història d'un professor que s'ha de quedar les vacances de Nadal al col·legi, doncs, per vigilar els estudiants, i la relació que agafa amb un estudiant que és molt intel·ligent però que té traumes personals amb la seva família, i també amb la cap de cuina que ha tingut la desgràcia que el fill li han matat a la guerra del Vietnam, que això passa als anys 70. I la relació que es fa entre ells tres, doncs mira, una pel·lícula que en 20, les dues hores em van passar ràpida, i el Paul Giamatti ho fa molt bé.
Sí, però és que a mi no m'agrada aquest home.
Bueno,
és bon actor secundari.
Sí, però bueno, mira, fet aquí...
No,
estàs acostumat a veure
de
secundari, però aquí no està malament.
És el protagonista.
No està malament. No, a mi no em va desagradar la pel·lícula. El que passa que és això, l'actor ja no m'agrada gaire, i després que, bueno, al final tots són tots els tòpics. Però bueno...
Sí, bueno, sí, però és el que hi ha. Són
sí.
I al final, la part final que
final,
ell...
Final,
sí,
final.
Que no explicarem què és, però...
També és tòpic.
Sí. Però que dintre de ser
un
professor que és cascarràbies, que li diuen, entre cometes, als estudiants, que és un cabronàs de profe, el bé que es porta al final.
Sí, no, no, a veure, que jo quan la vaig veure això ens van preguntar i jo vaig dir, pues sí, ja està bé la pel·lícula, sí, no em va desagradar.
Sí, no hi ha efectes, és una història, són tres històries en una, no?
Sí.
La relació d'ells tres, i a mi, sí, pues, mira, sí, a mi m'ha agradat.
Bueno, el del pare, del noi, també.
Sí,
ja tu
clar, és
tot allò. Sí. Sí.
Per això aquest noi té traumes personals, perquè clar, ja clar, que no pot veure el padrastre. Que...
Sí, per... sí, sí, sí. Però ho vaig trobar, dic, ja veuràs, i efectivament. Ja, allò del pare ja m'ho veia vindre, però bueno, no està mal. La
bueno, pues recomanem Los que se queden, ja per... suposo que ja es podrà veure a plataformes,
sí,
d'aquí poc.
Aviat, a mi, mira, ara la que ha sortit a plataformes ja... que arriba ja d'un i dos a plataformes.
Sí?
I que fa un mes i mig que estava d'estreno,
sí,
i arriba, pues, a les plataformes.
Pues aquesta de Los que se queden va ser per Nadal.
Sí.
Que es va estrenar. I en... pues igual, bueno, ja està por ahí.
Igual hi ha alguna plataforma.
Com es va estrenar per Nadal i em sembla que molt bé, tampoc.
No.
És que s'estrenen moltes pel·lícules.
Sí. Masses, clar, masses. I... en una setmana n'hi ha, potser, 14 o 15. I dius, home, ara... quantes aguanten?
Les que gasten en publicitat, propaganda, que surten per la tele, a veure, s'estén a tal pel·li, la que veus anunciada a l'autobús, hi ha moltes que no...
Sí,
que
podríem,
si no
fer,
mires la...
podríem
no
fer un seguiment de pel·lícules, no?
No,
data d'estrena i...
Jo ja ho faig, dic, a veure, aquí què fan? Ah, mira, l'altre dia et deia, aquesta de Desconocidos encara dura, perquè jo la vaig veure fa ja quasi 2 mesos, encara... però n'hi ha algunes, per exemple, l'Abadesa. On està l'Abadesa? Jo no sé.
Igual està en alguna sala, en una única sessió.
Alguna sala, no sé, a la sessió a les 11 de la nit.
El Verdi, de... no. Segur. I el Renoir tampoc. Perquè bueno, vaig estar mirant, vaig passar i ho vaig mirar.
I el que no sabem què passa al cinema Boliche de la Diagonal, que ja
sí,
porta més d'un mes tancat, teòricament... per problemes elèctrics, però jo els darrers dies que he passat per allà,
sí,
davant,
he passat avui,
sembla abandonat completament,
sí,
ja,
sí,
i
he passat,
serà
avui,
una pena perdre una altra sala,
inclús,
no?
Inclús hi ha papers per terra,
papers i brutícia, sí, que es nota que ja no fa temps que no ha passat ningú, no?
Sí,
o sigui,
avui
no sé,
he passat aquest migdia i sí, sí.
Bueno, serà una pena perdre una altra sala cinematogràfica. I, bueno, podem parlar ara de dos estrenes, i no sé si tu vols comentar alguna més, Agustí, de les que va arribar el passat divendres.
No,
que vulguis destacar.
És que ara no tinc cap a la
bueno,
meva. A veure, pues, quines tens tu?
Jo tinc dos, que una de visió, Sangre en los labios, i l'altra, la Conchita, Emma i el jaguar negro.
Sí.
Dos pel·lícules totalment contraposades,
sí,
res a veure una de l'altra.
Suposo que sí.
Sangre en los labios és una pel·lícula dirigida per Rose Glass, que és una directora que ja ens va sorprendre amb l'anterior pel·lícula que es titulava Sem Mot, que era una pel·lícula,
sí,
bastant dura, una,
sí,
noia jove...
Era de Sitges.
Sí. Bueno, no era exactament de terror, però tenia coses bastant,
bueno,
terror, truculentes,
terror,
podríem dir,
terror,
no? Aquesta Sangre en los labios tampoc és de terror, però sí que podria ser perfectament una pel·lícula de terror, no? Com he dit abans, quan parlàvem amb l'Eduard de Vicente, la podrien titular Sangre en los labios, sangre, sudor i làgrimes.
Pobre David Lynch, deixa-la estar tranquil.
Bueno... abans Churchill, no? Va ser el que va dir aquestes,
bueno,
paraules.
La pel·lícula, qui la va fer?
Perquè és una pel·lícula bruta, bruta em refereixo de violència i de lletja, les dues coses, de brutícia. Conté sexe bastant explícit en algun moment, molta violència, però molta, i fantasia, també hi ha fantasia en algun moment de la trama, no? La protagonista coneguda és la Kristen Stewart, que és una noia que ha sabut sortir de la saga Crepúsculo, que on feia una pel·lícula, bueno, jo no he vist cap pel·lícula de la saga, crec que es van fer 3, no?
Jo sí, jo he vist una.
Pues no, jo no sé si tu vas veure... Tu vas veure 4?
No,
veure?
No, 4 s'han fet.
Ah, i
4.
Tu quantes les has vist?
Jo les he vist les 4.
Ah, jo no veus?
No, he vist la primera al cinema i les altres ja a plataformes, perquè la tercera té dos parts.
Ah, com pues, Harry Potter,
exacte,
no? Que també van fer una...
He vist una, però és perquè venien els actors i no sé què, i al final no els vaig veure. però per bueno, això pues, la vaig veure.
Kristen Stewart al costat de Robert Pattinson, que eren els dos protagonistes d'aquesta saga.
No, el noi sí que era simpàtic, sí. Sí, és
han sapigut
sí.
trobar el seu... la seva... podríem dir lloc dins de la indústria cinematogràfica actual, no? I Kristen Stewart ha treballat molt, va començar molt fent papers de nena en l'Habitació del Pànico, per exemple, amb Jodie Foster, no? I també ha interpretat a dos personatges reals amb vides molt dramàtiques com Jean Seberg i també Lady Di en la pel·lícula Spencer,
sí,
no?
Que semblava tonta, però bueno...
La Conxita sempre els seus acudits,
veritat,
entre cometes.
Semblava tot.
Sí, bueno, però és una part de la història de Lady Di concreta. I ara arriba aquesta Sangre, sudor i làgrimes, on ella es deixa...
I d'un Sangre, sudor i làgrimes?
Sang, los labios. On ella es deixa totalment desatada. Ella també té una cara una mica especial, no? Que sempre sembla molt trista. No? Dona aquesta expressió de tristesa.
A mi és que no m'agrada.
No, a mi tampoc, especialment. Con la qual aquesta història li va molt bé. És una història, un passat tràgic, difícil i conflictiu amb la relació amb el seu pare, que l'interpreta Ed Harris, amb uns cabells que li han posat unes melenes. Bueno, dona por, suposo que és el que vol la directora, no? I bueno, un bon dia ella treballa a un gimnàs i un bon dia apareix per allà una noia que es dedica al culturisme i s'estableix una relació entre elles dues de sexe i d'enamorament. El que passa és que, clar, la violència està implícita perquè el cunyat de la Kristen Stewart maltracta la seva germana, és una persona molt violenta. I bueno, hi ha molta sang, com he dit abans, per al títol, Sangre en los labios, i moltíssima violència. Ed Harris es fa odiar, igual que el personatge del Dave Franco, que interpreta el marit de la germana, i fantasia, perquè al final pues, és el que em falla una mica a mi aquest final, bueno, no direm el què per no fer tipus de spoiler. Bueno, una pel·lícula molt durilla, on, bueno, perquè no pot passar. Podria ser una pel·lícula dels Coen o de Tarantino, de tot, bueno, distreta, però, com dic, si aneu a veure una pel·lícula estilitzada, amb bona fotografia, no, suposo que és el que pretén aquesta directora, mostrar una història molt, però que molt dura. I d'aquesta història tan dura passem a una altra més suau, no? Que és...
Home, déu-n'hi-do, eh?
També, sí. Sí. Bueno. Emma i el Howard Negro. El seu director és una mica d'especialista, és un director francès, Gilles de Mestre, no? Que ja ha dirigit pel·lícules com Mia i el León Blanco o El Lobo i el León.
Jo crec que és canadenca la pel·lícula, eh?
Franco, bueno, francès de Quebec, sí. Deu ser
canadenca. És una coproducció, sí. Entre francès.
Sí, perquè aquesta és de Mia i el León Blanco i El Lobo i el León. Mm. Crec que passaven a Canadà.
Sí,
el Lobo no. León passaven a un parc natural de Canadà.
Aquesta no. Aquesta és a l'Amazones. Bueno, és una nena que viu, bueno, una família que viuen a l'Amazones, i un dia doncs hi ha un jaguar negre que, bueno, un cadell, no? I l'agafen, bueno, el cuida la nena, el cadell i tot això, però resulta que la seva mare mora en, bueno, allà hi ha caçadors furtius d'aquests que trafiquen amb animals, i la seva mare doncs està contra ells, i bueno, un dia pues, la maten, i llavors la nena amb el seu pare se'n van a Nova York, i la passen uns anys, i llavors resulta que la família, bueno, que no són família però és igual on vivien ells consideren que és família, encara que no, els hi diuen que el jaguar aquest negre que la nena havia criat doncs està en perill perquè és l'únic que queda i el volen caçar, no? Per fer, bueno, és un exemplar únic, i com que la gent, aquests caçadors són molt dolents, i llavors la nena doncs s'escapa, que també això, una nena de 15 anys es compra un bitllet per anar a l'Amazones, i a més, menor d'edat, no pot agafar un avió. Vull dir... Però bueno, això és un petit detall. I, bueno, i llavors és això, la nena allà amb una professora que la segueix també, que també és una mica tonto, però bueno, és una pel·lícula que és així una mica per crios, d'aventures, per, bueno...
Bueno, aventures, però el rerefons...
Però el rerefons és la denúncia de...
d'estimar els animals i la natura,
sí,
no?
Sí, exacte, i això és a mi el que m'agrada, perquè encara que la pel·lícula sigui una tonteria, m'agrada que, o sigui, que es denunciïn aquest tipus de coses i que els dolents són els caçadors.
Bueno, doncs és... pues teniu aquesta Emma i el Howard Negro i Sangre en los labios al BCN Film Fest a partir del dijous dia 18 i nosaltres ja ens tenim que anar, no? Perquè ja s'esgota el temps i anem, ui, ja estem una mica passadets. Bueno, posa el que puguis de la cançó que està prevista, que és la cançó Crazy World de Víctor o Victoria, interpretada per Julie Andrews. I nosaltres tornem la propera setmana a parlar de cinema.
Fins la propera.
Crazy world, full of crazy contradictions, like a child. First you drive me wild, and then you temperamental as a summer storm. Just when I believe your heart's getting warmer, you're cold and you're cruel, and I, like a fool, every day the same old roller coaster ride.